Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Avui, cap a un quart de 10 del matí, tornarà a ser amb nosaltres Francisco Villar, coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Francisco Villar va donar una lliçó de sensatesa, alguns amb algunes coses hi estarem més d'acord o menys, però en parlar dels adolescents i la seva relació amb el mòbil, per exemple, com una de les causes dels pensaments suïcides i del que poden trobar allà dins. Evidentment que el debat pot existir a partir de la coneixença que ell té, que ell sí que té, d'aquestes conductes amb la gent jove. Pares que estigueu escoltant el món RQ, avui Francisco Villar us respondrà. Va prometre tornar i així ho fa avui dijous. Què passa als vostres fills que us pugui preocupar? Què els passa a l'escola? Què passa a casa? I també, què passa tot? Si sou els adolescents i teniu preocupacions i ens els voleu explicar, exactament igual, els avis i àvies. A través de notes de veu breus al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món RQ, que sabeu que és el 669-10-10-10. Notes de veu breus. 669-10-10-10. És el WhatsApp del món RQ. I Francisco Villar avui, aquest matí, us contestarà. Som en una època que les màquines cada vegada són més humanes i els humans actuem cada vegada més com a màquines. Som una època on ara casa nostra és com un lloc de feina i els llocs de feina són més com les nostres llars. I per acabar-ho de rodonir, els adults fem coses que abans només feien els joves i ara els joves fan coses que abans eren només d'adults. Som en una cruïlla i és un moment molt complicat, molt complicat, on ningú, absolutament ningú, té la resposta ni la fórmula màgica. Un moment molt complicat on els valors i l'humanisme haurien d'agafar el veritable protagonisme. Els pares estem en una època on es creuen menys el que diuen els, diuen els mestres culpabilitzen els pares, a la canalla la tenim en general, estem parlant en general, evidentment, sobreprotegida, i els mestres intenten batallar entre la intolerància paternal, un posturisme educacional i alguna canalla intolerant, amb un sistema educatiu sovint molt més paternalista que exigent. Fa molt de temps que els problemes de l'ensenyament són els que existeixen de cara a l'opinió pública quan es tanquen els sindicats i el departament, que està molt bé que resolguin, però ja comença a ser hora que aquest etern debat sobre el sistema educatiu es resolgui. De la mateixa manera que Internet va molt més ràpid que la legislació, la canalla va infinitament al segle XXI més ràpida que el sistema educatiu, perquè, en general, a la vida, el sistema sempre va més lent. L'aparició dels telèfons mòbils ho han complicat, perquè el telèfon mòbil el saben més utilitzar els nanos que els adults i probablement més els alumnes que els mestres, amb la qual cosa la canalla va molt més ràpida que el sistema. Bé faríem d'unificar una educació familiar i escolar en els valors, en l'humanisme, on tothom sapigués quin paper té. Els pares, els mestres i, evidentment, també la canalla. Si no ho fem així, i ha arribat l'hora, em sap greu, però anirem pel pedregar. I encara més. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dijous 2 de març del 2023.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat amb alguns ruixats ara al matí a les comarques de Girona i després a la tarda entre Girona, Barcelona i també el Pirineu. Fa fred i encara bufen el mestral i la tramuntana.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, les vies amb més cues ara són l'A2, amb 8 quilòmetres entre Sant Feliu i Pallejà cap a Barcelona, i les dues rondes, que van molt plenes en sentit sud. Són 9 quilòmetres ara d'aturades a la B10 des de Sant Adrià del Besòs i 7 quilòmetres més a la ronda de dalt des del Nus de la Trinitat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Les noves revelacions sobre les clavegueres de l'Estat durant l'últim mandat del PP a Espanya s'emboliquen cada vegada més. Atenció, perquè ara ja això comença a agafar un cert volum del qual encara, en general, la premsa de Madrid mira cap a un altre cantó, però a les primeres investigacions per l'Operació Catalunya ara s'hi suma el cas Kitchen, que investiga la trama politico-social per evitar que qui va ser tresorer del PP, Luis Bárcenas, pogués publicar informació compromesa sobre el finançament irregular del partit. Atenció, en aquest complot orquestrat des del Ministeri de l'Interior que dirigia Jorge Fernández Díaz i que executava l'excomissari José Manuel Villarejo i els més alts comandaments de la policia. Doncs bé, atenció, perquè aquesta nit passada la cadena SER ha publicat diversos missatges de WhatsApp entre, atenció, el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, i qui era la mà dreta de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez. Repeteixo, president de l'Audiència Nacional amb el número 2 del Ministeri de Jorge Fernández Díaz. En aquests missatges hi ha aspectes que queden meridianament clars. Hi ha coses que s'intueixen i hi ha coses que no se saben. Què queda més clar que l'aigua? Doncs que el president de l'Audiència Nacional i l'aleshores número 2 d'Interior es coneixien. També queda clar que no només es coneixien, cosa que no és cap pecat, només faltaria, sinó que tenien una relació que anava més enllà de la professional o personal, ja que parlen de quedar per sopar a casa de l'un o de l'altre, que tampoc és cap pecat. Però, clar, el problema és quan es produeix això. En el marc d'aquesta relació, per dir-ho d'alguna manera, de confiança, que Francisco Martínez, i que estava investigat per l'Audiència Nacional per la seva vinculació en el cas Kitchen, demanava al president del tribunal, el president de l'Audiència Nacional, que li facilités informació d'aquesta causa que l'afectava directament amb ell, amb l'objectiu de preparar la seva defensa. Recordem que la causa, en aquell moment, era secreta. Aquesta és la recreació d'un dels missatges que figuren al sumari d'aquest cas.
Buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de tener el auto del JCI 6 de 23 de noviembre 2018 en la que solicitó el Consejo de Ministros la desclasificación de Kitchen? Estoy preparando argumentos de defensa, solo por si acaso. Abrazos.
Mañana te digo, Paco.
Cuando buenamente puedas.
En cuanto salga de las oposiciones.
¿Qué queda clar d'aquest missatge? Doncs que li demana directament informació secreta. Ara bé, no se sap si el president de l'Audiència Nacional va acabar o no facilitant-li. Però crida l'atenció que Francisco Martínez continua demanant-li més informació al president de l'Audiència Nacional, en aquest cas sobre el contingut d'interrogatoris de persones investigades a la mateixa causa.
Hola, José Ramón. Leo en prensa que hoy declaraba otra vez García Castaño. Si buenamente puedes enterarte de algo, te lo agradecería mucho, como siempre. Un fuerte abrazo.
Otro enorme, Paco, que estoy en el avión y han cerrado las puertas.
Por lo que leo, es la misma declaración que hizo en junio. Supongo que a alguien le interesa mover el tema en campaña.
Ya te cuento en cuanto pueda.
Queda clar que li fa la petició. Però repeteixo que hi ha una cosa que és veritat. Per defensa del president de l'Audiència Nacional, que no sabem si acaba o no facilitant-li la informació, tot i que realment és sospitós. I més quan, de nou, l'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior, de Fernández Díaz, torna a aprofitar la relació de confiança que té amb el president de l'Audiència Nacional per demanar-li, en aquest cas, informació sobre les citacions judicials.
Me han citado el viernes a las 10:30 como imputado en el caso Kitchen.
No me ha comentado nada. A ver qué me cuenta y cuál es la idea.
Pues la idea imagino que será joderme.
Espero que no. Lo que me extraña es que no haya comentado nada.
Diu que sobre la citació Francisco Martínez que ha rebut, la idea imagino que serà joderme. I el president de l'Audiència Nacional respon, espero que no. Incriminatori, home, sospitós, molt. Sobretot també, com deien, tenint en compte la relació que tenien. En un altre dels missatges publicats de WhatsApp, l'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior convida a sopar a casa seva el president de l'Audiència Nacional. Era la primavera del 2019 quan es va saber que Pablo Casado, que llavors era president del Partit Popular, volia prescindir de Francisco Martínez per la seva vinculació en tota aquesta trama Kitchen. De fet, repeteixo, ara és Francisco Martínez i el president de l'Audiència Nacional van discutir en aquest sopar sobre qui portaria el vi. Per tant, el colegueo dirien que és màxim.
Muchísimas gracias por todo. ¿Y a cenar a casa cuando venís? Tengo el Vega Sicilia reservado.
Ese lo pongo yo.
No.
Sí.
estic molt... Escolta, molt a favor del Vega Sicília, ja t'ho dic ara. Ara no sé si aquest col·legueu que venim... Bueno, el president de l'Audiència Nacional ha reaccionat, evidentment, a aquests àudios, i què ha dit? Doncs el que dèiem abans, que es va limitar a donar llargues a una persona que, segons diu, sembla desvalguda i que mai li va donar cap tipus d'informació. El que dèiem és la teva paraula contra la meva, queda clar que es coneixen, queda clar que tenen una relació de confiança, fins i tot d'amistat, però no queda clar si al final el president de l'Audiència Nacional li va donar o no la informació secreta que li demanava. Això sí, fa tuf, fa tuf. Martínez està processat per Kitchen i la Fiscalia Anticorrupció en demana 15 anys de presó per malversació, encobriment i delictes contra la intimitat. Entre els processats també hi ha l'exministre Jorge Fernández Díaz i el que va ser director junt operatiu de la policia espanyola, Eugenio Pino, entre d'altres. De fet, la relació entre Jorge Fernández Díaz i el seu segon, el Ministeri de l'Interior, fa temps que és molt dolenta. Això va quedar en evidència durant la instrucció del cas Kitchen. Fa gairebé 3 anys, l'any 2020, tots dos, Jorge Fernández Díaz i el seu número 2, Francisco Martínez, van anar a declarar davant del jutge i les seves versions eren tan contradictòries que el jutge va citar-los un altre dia pel que es coneix com un acarament, que consisteix a confrontar a la vegada les versions de tots dos. I aquí Francisco Martínez va deixar clar que sentia que l'havien deixat a mercè dels lleons.
Me veo señalado poco más o menos como si yo fuese el muñidor de no sé qué operación siniestra del Ministerio del Interior que niego una vez más que existiese. Y me veo señalado por ti, que además de ser mi amigo y ministro y jefe, eres quien me pide que yo me entere de eso. Entonces, en un momento dado, y viendo cómo iban evolucionando los acontecimientos, fundamentalmente a raíz de declaraciones mediáticas, yo me siento, primero, muy enfadado, furioso incluso, y muy dolido.
Déu-n'hi-do. La sensació és que algú ha deixat caure aquest home tan important en tota aquesta trama, que és Francisco Martínez. Aquí sembla que ja el tenen amortitzat, perquè s'ha convertit clarament en l'ase de tots els cops. Però, a banda d'aquestes revelacions, hi ha l'obertura d'una primera judicial contra l'Operació Catalunya, i el fet que aviat en podrien arribar més, perquè la justícia a Madrid estudia dos casos més lligats amb la trama parapolicial contra l'independentisme i el seu entorn, més enllà del cas de Sandro Rosell. De fet, tal com va explicar ahir l'advocat del Sandro Rosell, Pau Molins, en aquest estudi aquí al món a RAC1 ahir, l'èxit de la querella de Sandro Rosell obre la veda perquè a partir d'ara els altres afectats puguin demandar. Tot i això, l'advocat continua sense entendre per què l'Audiència Nacional no vol assumir el cas.
Però algú em pot dir per què són competents per... per investigar en el senyor Villarejo en el cas Kitchen, per exemple, l'Audiència Nacional, i per què no ho és per l'Operació Catalunya? Que algú m'ho expliqui, perquè jo no ho entenc. I són competents per investigar la família Pujol sota l'argument jurídic processal de que això afectava l'economia nacional i no sé què. I aquí, això és molt més greu. S'han carregat dos bancs, senyors. Han enfonsat dues entitats bancàries.
Com dèiem, l'advocat va explicar que estan pendents que la Fiscalia analitzi dues querelles més que, si tiren endavant, podrien posar més pressió a l'Audiència Nacional. De fet, aquesta és la proposta de Pau Molins, fer pinya amb la resta d'afectats i tenir un nou front comú als jutjats. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, segons la defensa de Sandro Rosell, de moment només es veu la punta de l'iceberg, perquè consideren que els nous casos faciliten una investigació a fons de l'Operació Catalunya. Per exemple, hi ha dues querelles més que els tribunals madrilenys han acceptat. Per una banda, hi ha el cas de Joan Pau Miquel, l'exconseller delegat de la banca privada d'Andorra, que hauria rebut les pressions del Ministeri de l'Interior. I, per altra banda, el de Narciso Ortega, l'excap de la policia espanyola a Barcelona, a qui les clavegueres de l'Estat havien relacionat amb l'independentisme per apartar-lo del càrrec. Però és que, a més, segons va avançar el món a RAC1 ahir, la família Pujol també s'afegirà a la causa. Per tot plegat, diu l'advocat Pau Molins, cal que vagin a l'una.
Algú pot dir que tot això s'hauria d'acumular en una sola causa. I encara queda molta gent, molts perjudicats d'aquesta trama, que suposo que estan a la guaita esperant a veure què passa. Si arribem a bon terme, a bon port, doncs es poden acumular tots i anar tots plegats a exercir una acusació particular conjunta.
Per cert, Molins també va posar sobre la taula dues denúncies més que han presentat, una de la família Sumarroca i una altra que no va detallar. Les dues, en aquest cas, encara les han d'acceptar els jutges.
Gràcies, Arnau. Des de Madrid, Arnau Mañé. De fet, l'advocat creu que Sandro Rosell ha estat un conillet d'Índies que ha permès obrir els ulls a la resta d'afectats per l'Operació Catalunya. Pau Molins aplaudia la valentia de l'expresident del Barça.
ha costat molt amb el calvari també judicial que ha passat ell, perquè jo conec a molta gent que ha estat perjudicada per la anomenada policia patriòtica, Operació Catalunya, i que no s'han atrevit. Primer que vagi el Sandro a veure què passa, ja s'estimbarà, i ell, amb el que ha passat, només tenia que perdre. Però, clar, assabentar-te amb un procediment absolutament irregular, estranyíssim, al cap de 5 anys, començar a veure què hi havia al darrere, és molt fort.
Mentrestant, el govern d'Espanya demana a la justícia que aclareixi la implicació del PP en l'Operació Catalunya. La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, demana i exigeix saber fins a quin punt es van usar les institucions de l'Estat de manera partidista mentre Mariano Rajoy liderava la Moncloa.
Es muy grave que desde las administraciones públicas, desde los despachos oficiales, estuvieran utilizando los medios del Estado, y en este caso además a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con fines partidistas, con la voluntad de tapar otros casos de corrupción.
L'Operació Catalunya i l'entrevista a l'advocat Pau Molins ahir aquí al Món a RAC1 és un dels temes més destacats d'avui a la premsa catalana. N'informa Anna Alfonso.
La Vanguardia destaca que la família Pujol es personarà en la causa oberta sobre l'Operació Catalunya i que l'advocat Pau Molins ho va celebrar ahir al Món a RAC1, obrint les portes a tots els perjudicats que es vulguin afegir a la causa. El diari Ara també es fa ressò de les paraules de Molins i subratlla que més víctimes de l'Operació Catalunya volen unificar les causes a Madrid. El periòdico lamenta que amb l'Operació Catalunya i també amb el cas Mediador aflora una xacra de la democràcia espanyola. La convicció, diu, de sentir-se blindats i impunes. I conclou, la transparència i l'assumpció de responsabilitats s'han d'exigir en tots dos casos. I el Punt Avui critica que la política espanyola no hagi fet res per arribar al fons d'aquest escàndol democràtic que s'ha negat i s'ha intentat tapar, però que continua surant.
I a tot això, en canvi, els diaris de Madrid, tret d'algunes excepcions, parlen d'aquesta Operació Catalunya. N'informa Jordi de Planell.
Sí, de fet, els diaris de paper no hi dediquen ni una línia. Cap referència a El País, a El Mundo, a l'ABC o a La Razón. Ara bé, sí que en parlen un parell de digitals. El diario.es acusa el PP de fer servir el cas Mediador, l'escàndol de corrupció d'un exdiputat socialista canari, per tapar les novetats sobre la policia patriòtica. I en la mateixa línia, Rubén Amón, a El Confidencial, demana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no encobreixi en el cas Mediador la gravetat de la trama Kitchen. I també li exigeix contundència amb Jorge Fernández Díaz. El ministre diu que va urdir la trama d'extorsió i de xantatge.
De tot plegat, escoltem ara el comentari del periodista del Planta Baixa de TV3 i col·laborador del Món a RAC1, Maiol Roger.
Quan a les 12 proves entren a la casa dels bojos per aconseguir l'imprès A38 i Astèrix li diu a Obèlix:
trobo que fa pudor de sucarrim!
Ningú podia pensar que superarien la prova. Com sembla també difícil que ho aconsegueixi l'irreductible Pau Molínix, tot i el tuf de clavegaram que encara arriba de l'imperi de Mortadelos, també conegut com Ministeri de l'Interior. Ara podríem dir allò que la justícia ha de fer la seva feina, però és que ni que es fes, es faria justícia. L'Operació Catalunya ha estat un èxit, o és que es poden tornar a repetir les eleccions del 2015 sense el compte fals de Xavier Trias, o les del 2012 sense l'informe apòcrif de l'UDEF? El sistema sanitari destrozado, com queda? I tantes coses fetes i, per cert, publicades a la premsa amiga. Sigui com sigui, és un petit primer pas. Si Molínix i els advocats que se sumen a la causa aconsegueixen acabar amb l'imperi de Marcelos, ja seria tot un èxit. Però veient com van les coses a l'Estat, on els responsables sempre queden impunes, més que Astèrix i les 12 proves, potser tornarem a repetir escenes d'Astèrix al Gal.
8 i 18 minuts. Avui al Món a RAC1 tornarà en aquest estudi Francisco Villar, el coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu. Volem parlar tranquil·lament amb ell sobre la salut mental dels joves i volem que participeu, si voleu. Des d'ara mateix, ja, si teniu dubtes o preguntes sobre la salut mental i adolescència, aquesta és la vostra ràdio i aquest el vostre programa. Què us preocupa sobre els vostres fills? Els passa alguna cosa a l'escola, a casa? Envieu-nos la vostra pregunta, i si sou adolescents també, amb una nota de veu breu, sobretot nota de veu breu, perquè pugui sonar per antena al WhatsApp del Món a RAC1. 669-1010-10. 669-1010-10. Feu-nos preguntes, eh? No demanem reflexions. Preguntes, preguntes. I Francisco Villar us contestarà. Això després de tota la polèmica que hi ha hagut els últims dies al voltant de l'assetjament escolar i també el dia en què TikTok ha anunciat que vol que els adolescents passin menys temps davant les pantalles. Per fer-ho, avisarà els menors de 18 anys quan faci més d'una hora que estan connectats a l'aplicació. Però si en tenen menys de 13, necessitaran el vistiplau dels pares per continuar a través d'un codi. Aquesta mesura s'implementarà a Catalunya les pròximes setmanes, informa Anna Salvador.
Quan faci una hora que els usuaris menors d'edat estan a l'aplicació, se'ls demanarà un codi d'accés per poder continuar mirant vídeos. L'objectiu de l'empresa és que els joves prenguin una decisió activa per allargar el temps. Els menors de 13 anys tindran el mateix límit d'una hora, però si volen 30 minuts addicionals, qui haurà d'introduir el codi d'accés seran els pares o tutors. Els joves cada vegada passen més hores a la plataforma. A Espanya, l'any 2022, els nens i adolescents d'entre 4 i 18 anys van passar una hora i mitja de mitjana al dia a TikTok. Això és mitja hora més que el 2020. I a part dels adolescents, també hi haurà novetats per la resta d'usuaris. D'aquí poques setmanes es podran fixar límits de temps de pantalla personalitzats per cada dia de la setmana. També recordatoris del son per planificar quan deixar d'utilitzar l'aplicació a la nit. Aquesta no és la primera vegada que TikTok limita el temps d'ús als adolescents. Ja ho va fer el 2021 a la Xina, amb un màxim de 40 minuts pels menors de 14 anys.
Però com dèiem, amb Francisco Villar també parlem de suïcidis, mentre continuem sabent novetats sobre el cas de l'adolescent que es va suïcidar la setmana passada a Sallent. Lara detalla que va estar castigat diverses vegades per haver-se enfrontat als seus assetjadors. A més, també explica que durant setmanes, al començament del curs, l'equip de professors el va apartar de l'aula i li va fer l'assistència al seguiment de les classes des d'un despatx. Lara ha parlat també amb la família i diversos experts que creuen que aquestes mesures, per molt ben intencionades que fossin, també podrien haver afectat la criatura a qui assetjaven pel fet de ser trans i de fora. De fet, els mateixos experts recorden que els protocols del Departament d'Educació recomanen aïllar l'agressor però no la víctima d'un cas d'assetjament. L'Institut de Sallent admet errors en la gestió del cas, però apunten que hi va haver més factors, perquè diuen que les últimes setmanes el nen i la seva germana Bessona estaven més bé. Per això demanen esperar que la investigació aclareixi si hi va haver agressions o assetjament també fora de l'institut, a més de possibles factors personals o familiars. El problema de tot plegat és el silenci. Perquè aquí, en aquests casos, es va muntonegant una sèrie de rumors, maledicències, que són insuportables. I ja sé que tot que segurament els advocats diuen que la gent no parli, però és evident també que el segle de la comunicació algú s'ha d'explicar, i bàsicament del propi Institut de Sallent, que li cau tot el pes de la crítica al damunt, i segurament no tot és tan negre com es dibuixa més enllà, evidentment, de la mort del noi, amb la qual cosa crec que és una cosa que algun dia l'Institut de Sallent s'haurà d'explicar. Precisament per tal de detectar a temps casos com aquest, hi ha 30 centres educatius de Catalunya que fan servir una aplicació anti-bullying que es diu B-Resol, B-Alta, B-Resol, i a banda d'assetjament també permet alertar sobre trastorns alimentaris o autolesions. Qui avisa són els alumnes. Ho poden fer tant si en som la víctima com si ho han presenciat o els hi han explicat. L'APP serveix per demanar ajuda a algú de confiança. És també l'alumne qui tria qui vol enviar l'alerta, si el tutor, el psicopedagog o a qualsevol altre professor. Doncs bé, segons explica el diari Ara, cadascun d'aquests 30 centres rep entre 20 i 40 alertes cada curs. Per tant, se'n fan més de 1.000 alertes cada any. I un altre element molt interessant. La majoria de missatges s'envien fora de l'escola, moltes vegades després de sopar, quan la canalla està sola a l'habitació. Per conscienciar els adolescents sobre els problemes relacionats amb la salut mental que poden agreujar aquest tipus de casos, avui arrenca una campanya de la Diputació de Barcelona que porta per nom Parla'm de tu i que busca trencar tabús precisament sobre aquest tipus de malalties. Una campanya que comença avui, que recordem, és el Dia Mundial del Benestar Mental dels Adolescents. El projecte recull el testimoni de diferents joves que expliquen les seves experiències amb la depressió i també d'entitats i especialistes en salut mental. A través d'aquesta iniciativa, que el que vol és facilitar la integració social dels joves que tenen aquest tipus de malalties i aconseguir que se'n pugui parlar obertament, que és el que toca. Recordem que la gent que tingui pensament suïcida pot demanar ajut a dos telèfons, 024 o 061. 024 o 061. Doncs bé, com dèiem, avui al món a RAC1 a partir de les 9... Tenint en compte que avui és el Dia Mundial del Benestar Mental dels Adolescents, parlem del tot plegat amb torna Francisco Villar, coordinador del programa d'atenció a la conducta suïcida del menor de l'Hospital Sant Joan de Déu, i obrirem un consultori perquè pugueu resoldre els vostres dubtes. Sigueu pares, mares, adolescents, què us preocupa a l'escola o a casa? Sisplau, breu, i no volem reflexions, sinó preguntes a Francisco Villar. A partir d'ara, notes de veu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món a RAC1, 669-1010-10. 669-1010-10. I atenció a aquesta dada. Els nois van gairebé un curs per darrere de les noies pel que fa a lectura. I, de fet, Catalunya és el lloc de tot Espanya on aquesta distància és més gran. Són dades de l'últim informe PISA que publica El Mundo. Segons l'OCDE, gairebé un 30% dels nois no arriben al nivell mínim exigit per un 20% de les noies. El motiu és que ells passen menys temps fent deures que elles. En canvi, els nois passen més hores amb els videojocs. L'OCDE alerta que els alumnes que utilitzen internet de manera intensiva, és a dir, més de 6 hores al dia, tenen pitjors resultats acadèmics. Parlant encara d'adolescència, Brussel·les obre la possibilitat que els joves es puguin treure el carnet de conduir als 17 anys. Ara bé, fins que no en facin 18, el conductor hauria d'anar sempre acompanyat d'un adult amb 5 anys d'experiència al volant. Si tot va bé, podria ser realitat d'aquí a un any i mig. És una de les mesures que va presentar ahir la Comissió Europea i que tenen com a objectiu reduir les morts a les carreteres i intensificar la lluita contra les actituds temeràries. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
La Comissió Europea proposa que un alumne es pugui examinar abans de la majoria d'edat i, en cas que aprovi, fins a complir els 18 anys, pugui conduir acompanyat d'un adult major de 25 anys i, com a mínim, amb 5 anys d'experiència. Brussel·les vol endurir també la tolerància zero contra l'alcohol al volant i proposa que els primers 2 anys de carnet la taxa d'alcoholèmia sigui zero. L'objectiu és que no hi hagi cap mort a les carreteres europees l'any 2050, ho explicava l'eurocomissària de Transports, Adina Valin.
We choose to focus on the most important.
Avui escollim posar el focus i castigar més intensament les conductes perilloses. Són els conductors que van beguts o drogats, els que es passen de velocitat. A més, tindran un càstig més fort si això provoca la mort de l'altra persona o que quedi ferida greu.
El paquet d'ahir també proposa dir adéu al carnet de conduir físic i establir-ne un de digital comú pels 27 estats membre. Aquí l'objectiu és unificar criteris i acabar amb el desgavell de multes a diferents països. Fins ara, 4 de cada 10 multes a l'estranger s'arxiven perquè no es pot procedir amb el pagament o bé no es localitza el conductor de l'altre país.
Els experts tenen dubtes sobre la proposta, sobretot des del punt de vista legal. Aquest vespre, al nou C de RAC1, el professor expert en mobilitat i seguretat viària, Alfons Perona, deia que hi veu alguns determinats problemes.
Rebaixar-ho 17 anys, que voldria dir que tu als 17 anys vas conduint i fas una buixeria i poses el cotxe a 200 i t'enganxa el radar o la policia i què, posaran la multa? La responsabilitat de pagar la multa del menor correspon als pares, no al menor. Hi ha països que diferencien entre responsabilitat administrativa i penal. Aquí a Espanya no.
I recorda que aquesta proposta fa més d'una dècada que es planteja i que mai s'ha acabat de fer el pas pel context cultural a la carretera que hi ha a molts països. D'aquesta qüestió escoltem el comentari del periodista i col·laborador del Món a RAC1, Manuel Javois.
Hay algo muy interesante para el defensor del menor en la idea de la Comisión Europea para que los jóvenes de 17 años puedan conducir acompañados. Y es que una de las razones es fomentar el gusto en los críos del transporte por carretera, hacer más atractivo. En sus palabras, el sector del transporte debido a la falta de conductores profesionales en países de la UE. Me gusta la sinceridad, no es que se puedan independizar antes, es que los necesitamos ahora, acompañados, eso sí, de un adulto. Conducir y votar de esta manera serán prácticas muy parecidas. Se va de la mano a la urna en tus primeras veces y te llevan en las últimas. Primero te lo dice papá y luego te carreza el partido. Pero en Europa creen que estamos más preparados para coger un volante, de momento, que para mandar en nuestras propias ideas.
Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Quanta raó té Manuel Javois. A tot això, avui es comencen a aplicar nous descomptes en autopistes de la Generalitat. C32 passa de ser de franc al tram entre Cubelles i el Vendrell. També l'autopista del Garraf s'amplia del 40 al 50% el descompte que hi havia al tram Castelldefels-Sitges, al peatge de Vallcarca. Només s'aplica de dilluns a divendres feiners si fan anada i tornada en menys de 24 hores. I al Bages s'incrementen les bonificacions a la C16, al peatge indecent de Sant Vicenç de Castellet pels trajectes que van o tornen de Terrassa. El descompte passa del 70 al 80% a la barrera troncal i del 40 al 60% a la lateral. Això sí, només els feiners en hora punta de matí tarda. Cal tenir el viater o una aplicació per pagar peatges perquè es facin els descomptes. I per cert que finalment la C58 continuarà tallada al seu pas per Vacarisses, al Vallès Occidental, almenys fins demà. Recordem que des de dimarts a la nit està tallada pel desprendiment d'unes roques. I Transports Metropolitans de Barcelona està retirant cablejat dels túnels del metro perquè els nous combois no tinguin problemes per circular. Segons ha publicat el digital elmón.cat, d'aquí a poques setmanes començaran a circular els nous models de metros per les línies 1 i 3, que en alguns trams passen massa arran de paret. en les proves que es van fer fa un temps dels combois i es va comprovar que provocava destrosses en diversos trams de clavelejat i per això ara han decidit retirar diferents elements per garantir que els trens nous hi poden passar sense problemes. TMB assegura que no és per un problema de mides perquè, diu, els nous combois tenen la mateixa amplada que els actuals i la diferència seria la manera com cueja o si amb els girs es desplaça més horitzontalment del que estava previst. 8:45 del matí. Avui el diari El Mundo revela nova informació sobre el cas Enríquez Negreira. El diari publica una factura que l'exvicepresident dels àrbitres va enviar al Barça, una vegada Josep Maria Bartomeu ja havia partit peres amb ell el desembre del 2018. De fet, Enríquez Negreira n'hauria continuat enviant, malgrat la negativa de Bartomeu, amb l'objectiu de seguir cobrant del club blaugrana pel seu hipotètic assessorament tècnic. Perquè, llegim, algunes d'aquestes factures superaven els 40.000 euros mensuals, però el Barça no en va pagar ni una, tot i les amenaces d'Enríquez Negreira, que, segons persones properes, es troba en aquests moments en una situació econòmica delicada. El Mundo també explica que Javier Enríquez, el fill, ha trencat qualsevol relació amb son pare, perquè considera que li ha arruïnat la carrera al futbol, que consistia a assessorar clubs i federacions a través del coaching. De fet, el fill no sabria ni on és el pare, segons fonts properes a la investigació. Per cert, recordeu que fa uns dies us explicàvem que l'exàrbitre espanyol extreia periòdicament diners en efectiu mentre covava del Barça i que la fiscalia no sabia on havien anat a parar aquests diners? Doncs resulta que les extraccions van arribar als 20.000 euros mensuals, però continua sense quedar clar què en feia d'aquests diners. Tot això és una informació que apareix el dia, tot això surt avui, en què el comitè tècnic d'àrbitres donarà explicacions sobre el cas a les 2:00 PM amb el seu president, el president dels àrbitres, Luis Medina Cantalejo, al capdavant. 8:31, Laura Borràs tanca el judici del Tribunal Superior de Justícia a l'atac. La presidenta de Junts per Catalunya va utilitzar el torn d'última paraula per jurar que és innocent.
La Maria Aurèlia Capmany deia que la veritat necessita ser dita, perquè si no es diu, no existeix. I jo avui necessito dir-los, jo no he fraccionat.
Però més enllà de negar els delictes, Laura Borràs va aprofitar per carregar contra tothom que a parer seu ha tingut responsabilitat clara a l'hora de dur-la al banc dels acusats. Primer, la fiscalia, ximpum.
La fiscalia espanyola ha tractat de provar amb una persistència immisericorda que jo he volgut afavorir un amic.
També van rebre els altres acusats que poc abans havien confirmat el pacte amb la fiscalia i gràcies al qual no entraran a la presó.
Hi ha hagut que ha pactat amb la fiscalia per mirar d'aconseguir beneficis, però jo he optat per mantenir el pacte amb la veritat. I no sembla que li interessi gaire a ningú, la veritat. Hi ha en joc molts interessos.
Amb molta contundència i molt segura de si mateixa, Laura Borràs també va carregar contra els diputats que la van suspendre de la presidència del Parlament mentre no s'aclarís si era culpable o innocent. Laura Borràs va insistir que la volen anul·lar políticament, però que continuarà ferma amb els seus ideals. I era en Benet Iñigo.
Laura Borràs va explicar com l'afectava aquest cas.
Se m'ha trinxat, criminalitzat, caricaturitzat. I hi ha hagut un especial interès en presentar-me com una corrupta.
I té molt clar per què ha acabat en un judici acusada de prevaricació i falsedat documental.
Aquesta causa està vinculada a dues passions que expliquen qui sóc i com sóc: les lletres catalanes i la lluita independentista. I no hi renunciaré.
En aquesta línia va citar l'última sentència europea.
Sí, sóc membre d'aquest grup objectivament identificable de persones i precisament per això sóc aquí.
Una línia que el president del TSJ va voler tallar 2 vegades.
Viure en una república catalana independent.
Se está alejando usted de los hechos de acusación.
Sí, ya no se puede limitar el derecho a la última palabra.
Bien, no es ilimitado. No es para hacer un discurso.
Interrupcions que l'advocat d'Aurràs va dir que afegia a la llista de vulneracions de drets per quan porti el cas a Europa.
Ara el TSJ ja pot dictar sentència. Recordem que per Laura Borràs continuen demanant 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació. O sigui, 21 anys d'inhabilitació, és que no tenien ni els del... presos polítics. Per l'informàtic Isaías Herrero demanava la mateixa pena, però ahir es va concretar el pacte amb la fiscalia. En comptes de 6 seran, com a màxim, 2, i pel tercer acusat la petició passa de 3 a 1 any, de manera que, com dèiem, cap d'ells no entrarà a la garjola, Benet.
Un pacte que es va materialitzar a primera hora i després l'advocat Gonzalo Boye va aprofitar.
A pesar de los trapis, digo, de los pactos,
que la declaració d'Isaías Herrero vale lo que vale.
Però la fiscal no va utilitzar massa la confessió en el seu informe. Es va centrar en els correus electrònics per demostrar que Borràs estava darrere el fraccionament de contractes.
La senyora Laura Borràs diu: Isaías, m'has passat els conceptes, però no els pressupostos. I entenc que esperes que els faci jo, i no dono abast. Pensa que cada pressupost teu n'he de fer 3 més. No he pogut fer-ho perquè cada dia tinc una feinada de cantinintín.
Uns correus que avui qüestiona.
Hemos pasado de la patada en la puerta a la patada en el servidor.
I en lloc de rebatre el contingut, es va centrar en denunciar que el judici no ha estat just.
Hemos pasado del a por ellos al a por ella.
Qui més va rebre va ser precisament el president del tribunal, a qui acusa de no ser imparcial.
Escolta, a veure el comentari que signa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Toni Muñoz.
Tinc la sensació que tothom jutja Laura Borràs en funció de si et cau millor o pitjor, si et fascina o detestes el personatge, o si combregues amb la seva forma de fer política. Tothom jutja Laura Borràs per tot això, però crec que, per ser justos, a Borràs se l'hauria de jutjar pels fets. En el judici ha quedat clar que va intercanviar-se mails amb un amic informàtic per encarregar-li una pàgina web de les lletres catalanes. Aquell encàrrec es va fraccionar en 18 contractes diferents. La fiscalia creu que era un mateix encàrrec, dividit en 18, per no haver de convocar un concurs públic i adjudicar-li, ha dit el seu amic. Per altra banda, el seu amic va admetre que feien trapis. La defensa de Borràs, en canvi, manté que eren encàrrecs diferents i, per tant, s'havien de fer contractes diferents. La sentència contra el líder de Junts comença a escriure's a partir d'avui. Calculo que en un mes sabrem si el TCJ, el tribunal que s'ha condemnat prèviament Artur Mas, Quim Torra i l'antiga mesa del Parlament, acaba condemnant també Laura Borràs i posa en dubte la seva continuïtat a la vida política.
Avui, si feu un 8:36 minuts, si feu un cop d'ull als diaris de Madrid, veuré que el tema central continua sent aquest anomenat cas mediador. Es tracta d'un escàndol de corrupció que esquitxa de ple un exdiputat de les Illes Canàries del PSOE al Congrés, que es diu Juan Bernardo Fuentes, però ja el nom de guerra és Tito Berni. Tito Berni. La policia sospita que es dedicava a extorsionar empresaris i a cobrar-los comissions a canvi de donar-les un tracte de favor. A més, bona part dels pagaments es feien en festes, en restaurants de luxe o prostíbuls. El cas s'ha convertit en una bola de neu que no para de créixer i camina la imatge socialista a menys de 3 mesos per les eleccions municipals. Ara bé, l'escàndol també podria acabar esquitxant al PP i a Coalició Canària. Una de les figures claus de la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte, va assegurar en una entrevista a l'emissora canària Xanadu Ràdio que també havia treballat amb els líders regionals del PP i de Coalició Canària. Navarro Tacoronte és la persona que dona nom al cas, el mediador. Ell és qui hauria fet d'intermediari entre els empresaris i l'exdiputat del PSOE. Ara amenaça d'incriminar més figures a l'entramat corrupte, enfadat perquè ahir el PP va anunciar que es personaria com a acusació a la causa judicial que investiga aquest cas. A tot això, la jutgessa de Tenerife, que instrueix el procediment, creu que els empresaris implicats a la trama haurien cobrat gairebé 1 milió d'euros de les administracions públiques gràcies als seus tractes amb Tito Berni. La magistrada calcula que des del 2020 i fins que va esclatar l'escàndol van rebre 944.000 euros en subvencions del govern d'Espanya, de diverses conselleries del govern canari i fins i tot d'algunes diputacions de les Canàries, és a dir, els cabildos. Per acabar d'embolicar la troca, la trama també hauria implicat un exgeneral de la Guàrdia Civil. Ell, com l'exdiputat del PSOE, també hauria cobrat dels empresaris a canvi de donar-los un tracte de favor. Doncs bé, avui hem sabut que la policia li va trobar 61.000 euros en metàl·lic a casa. Els guardava en diferents capses de sabates. Malgrat els detalls que es van donant a conèixer, el presumpte cap de la xarxa, l'exdiputat socialista, conegut com Tito Berni, ho nega tot i justifica amb explicacions rocambolesques les fotografies que demostren que participava a les festes a prostíbuls que organitzaven els empresaris. Segons informa la televisió canària de les Illes Canàries, la seva versió és que el van enganyar i que es va dormir al bordell on s'han fet les fotografies a Madrid. És més, segons el Confidencial, les imatges són d'un dia del mes de setembre del 2020 en plena pandèmia del coronavirus, el mateix dia que el Congrés dels Diputats votava una declaració conjunta tachín-tachán per condemnar la prostitució. Ole! Tot plegat s'ha convertit en una pedra al sabata pel govern d'Espanya i per Pedro Sánchez. Tota la dreta li exigeix una comissió d'investigació. Com a resposta al PSOE, ha exigit al PP que prengui nota de l'exemplaritat del seu partit perquè els socialistes van fer fora el diputat suposadament corrupte en només 16 hores. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
El PSOE rebutja de moment la comissió d'investigació. L'argument és que el cas encara s'investiga. Ahir la direcció del grup parlamentari socialista va enviar un missatge a tots els senadors i diputats advertint que si algú més ha tingut relació amb aquest cas, haurà de plegar. que s'ha de donar exemple. I el ministre Félix Bolaños demanava que el PP faci el mateix.
No puede dar ninguna lección. Lecciones del Partido Popular, cero. El Partido Socialista, en horas, a la calle, con el que tiene un comportamiento reprobable. Y, sin embargo, en el Partido Popular, ahí continúan.
Ciutadans va ser el primer partit que va demanar la comissió d'investigació, però no té els diputats suficients per signar la petició. Per això demana ara que el PP s'hi sumi, però el Partit Popular vol anar en solitari. Ahir Inés Arrimadas feia aquesta acusació del PSOE.
De venir aquí a darnos lecciones a todos de lo mal que está la prostitución y que hay que abolirla, y después son los que más usan los servicios de prostitución. Porque siempre, siempre, los que más se llenan la boca de hablar a favor de las mujeres y en contra de la prostitución son al final los peores y los que siempre se les enganchan este tipo de tramas.
La comissió d'investigació no surt endavant si el PSOE i Podem fan pinya en contra. De moment, només el PP i Vox, en presència a la mesa, i estan a favor.
20 minuts i les 9, els bombers han controlat fa pocs minuts l'incendi que va començar ahir a la nit a Girona. El foc a la carretera de Barcelona, una de les vies d'entrada principals a la ciutat, encara no està extingit del tot i afecta un concessionari de motocicletes i també l'escola tècnica de la ciutat. Sabem quina és l'última hora des de Girona, on fa uns minuts que ha començat a ploure i això pot també ajudar a les tasques d'extinció. Informa Andrea López Pastor.
Comença a respirar-se aire de normalitat a Girona. Els bombers han donat per controlat un incendi molt aparatós que va originar-se ahir cap a 2:15 del vespre amb una explosió a carretera Barcelona, a l'alçada de la nova clínica Girona. Una vintena de bombers han estat treballant tota la nit i les tasques d'extinció encara segueixen. L'incendi ha afectat el concessionari de motos Besoli, que s'ha cremat completament, també els vehicles de l'interior, i ha col·lapsat l'encavallada metàl·lica de la coberta i l'escola tècnica Girona. També de forma superficial, el registre de la propietat. Els bombers van aconseguir frenar l'avançament cap a locals contigus i no hi ha hagut afectacions a cap habitatge ni tampoc a la clínica Girona, just a la vorera de davant. Tampoc hi ha hagut ferits. Carretera Barcelona, que es va tallar per facilitar les tasques dels bombers, ja ha estat oberta a la circulació. De moment es desconeix el punt exacte on es va originar el foc i quin va ser-ne el motiu.
A Rubí, els Mossos d'Esquadra han detingut 5 menors acusats d'una agressió sexual a l'aula d'un institut. Llegim al País que un alumne de 14 anys ha denunciat que 5 companys seu, 4 de la mateixa edat i un altre de 17, la van envoltar, la van llançar a terra, la van colpejar i la van vexar. Però atenció, perquè segons els testimonis, durant l'agressió hi havia un mestre a l'aula. Tot això, pel que sembla, no es va adonar del que estava passant. Altres alumnes expliquen que no era el primer cop que aquell grup de nois actuava de la mateixa manera amb altres persones. La policia els va detenir el 7 de febrer. El jutge els va prendre declaració i els va deixar en llibertat a l'espera de judici. Per cert, que la Fiscalia demana 10 anys de presó per un alcalde de Zamora que va pagar a dues menors per poder abusar d'elles. Tal com llegim al País, es tracta de Cecilio Lera, l'alcalde de Castroverde de Campos, un poble de Zamora d'uns 300 habitants. El cas Escalera ja havia estat condemnat a 2 anys per un cas similar i l'any 2019 va ser expulsat del PSOE per altres escàndols de violència masclista i d'alcoholisme. 3:45 i d'aquí uns moments parlem del Mobile World Congress, que avui tanca portes. Oh, i parlarem de l'aparició d'ahir de Miguel Bosé a El Hormiguero. Cada vegada el personatge s'està convertint més del surrealisme.
Suma't a l'educació que suma l'Alba, l'Ahmed i en Rafa, que suma mares, pares, docents i professionals, que suma oportunitats i futurs, innovació i qualitat. S'obre el termini per fer la preinscripció, del 6 al 20 de març per al segon cicle d'educació infantil i educació primària i del 8 al 20 de març per a l'educació secundària obligatòria. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Suma't a l'educació que suma. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Tornem a parlar de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid. Fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Triat millor cotxe del 2023 a Catalunya. Descobreix-lo a la xarxa Renault.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 27 de febrer, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil, amb l'estimació d'un consum de 4.000 kWh i una potència contractada de 4 kW. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Apa! Quantes eines de bricolatge que tenen a Aldi?
Esclar que sí. Des d'aquest dissabte a Aldi
tens de tot en ferreteria al millor preu.
Com el set de broques a només 19,99, el trepant sense fil i molt més. Així de fàcil, així d'aldi.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I en fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb mi dia de l'OMCE, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'OMCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirar, i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
La catalana Anna Schlegel, una de les dones més influents del món en el sector de la tecnologia, va dir ahir a la tarda a la versió RAC1 que Catalunya està en un bon lloc per atraure inversions en l'àmbit de la tecnologia. Ara bé, troba que caldria fer-la més atractiva des del punt de vista impositiu. Schlegel, que és directiva a Silicon Valley, també creu que a Catalunya no es promociona prou el Mobile World Congress, i va parlar la Montse Martí.
Anna Schlegel tenia la signatura pendent de venir al Mobile. L'havien convidat diverses vegades, però no s'ho havia pogut combinar. Diu que li sembla un aparador impressionant, però creu que masses vegades la marca Espanya tapa Catalunya al Congrés.
On és el pis que només és tot per Catalunya? Jo m'agradaria molt veure un espai reservat per la innovació catalana. No al mig del cantó d'uns xinesos. He entrat aquí, veig aquí una senyal d'Espanya bestial, però on està la senyal de Catalunya? No, vull dir, això està aquí per alguna raó, no? El senyor John el vol aquí per alguna raó.
Anna Schlegel està entre el 2% de les dones directives als Estats Units. Diu que li xoca, però no li sorprèn que al Congrés Mundial de Mòbils hi hagi bàsicament homes.
He vist, entre els dos dies molt complets que he estat aquí, he vist a dues dones xerrant. No? Sí que és difícil pujar, però jo hi he pujat. I si jo hi he pujat, és que es pot fer.
Diu que la bretxa de gènere als càrrecs directius s'ha fet més gran amb la pandèmia, sobretot als Estats Units, on els nens van estar molt temps a poder tornar a les escoles.
Per cert, que l'edifici que allotjava l'antic Corte Inglés de Francesc Macià a Barcelona, és a dir, aquí sota de l'edifici on està RAC1, es convertirà en el primer edifici biotecnològic de Barcelona, és a dir, el primer que utilitzi la pròpia naturalesa per generar electricitat. És un projecte d'una empresa que es diu Guio, amb seu a Viladecans, que ja s'està aplicant a ciutats com París, Eivissa o Madrid. La mateixa empresa ha explicat com funciona el procés al Mobile, que avui, com dèiem, ja encara el seu últim dia. Montse.
Sí, Pablo Vidarte és un emprenedor de només 27 anys. La seva empresa, valorada avui amb 30 milions d'euros, munta parcs i jardins i espais en interiors d'edificis, com el de l'Avinguda Diagonal, on gràcies a unes plaques que se soterren, els arbres, les plantes i la mateixa terra, genera llum, aigua i també depura l'ambient. N'ha parlat a RAC1.
Con los paneles que tenemos, que se emplazan debajo del suelo de la tierra, lo que hacemos es generar una corriente eléctrica para luego alimentar puntos de luz. O sea, imagínate en una superficie de 7x7 alimentar una farola o 6 puntos de luz medianos. Al final tienes un parque entero que literalmente podría estar iluminado con la propia tierra.
¿Y cómo se consigue esta llum?
En cualquier parque o jardín hay microorganismos que viven en la propia tierra. Nosotros lo que hacemos con nuestro sistema, que está debajo de la misma Tierra, es atraer los que más nos interesan. Y dentro de nuestra batería, bueno, pues aumentan en número. Y lo que hacen simplemente es lo que hacen en la misma naturaleza, comer materia orgánica. Y cuando se la comen, después empiezan a liberar electrones. Esos electrones, por decirlo de una forma coloquial, los cazamos y creamos una corriente eléctrica.
Bio vaticina que la biotecnologia serà una nova revolució que canviarà les ciutats com ho va fer la industrial.
48 minuts, la subvenció de 20 cèntims per litre al combustible del govern d'Espanya va permetre a les petrolieres embutxacar-se, tachin-tachan, 732 milions d'euros de benefici extra. És la conclusió d'un estudi d'un grup d'economistes. L'informe revela que les petrolieres van inflar el preu dels carburants artificialment i tot i que els conductors no ho veien directament, el preu de la benzina es va encarir 6 cèntims per litre, una tendència que no van seguir els països que no tenien aquest ajut. Marc Segués.
Mentre els consumidors seguien pagant menys del que tocava gràcies a l'ajut, les petrolieres van encarir artificialment el preu per guanyar més diners. Per tant, una part del subsidi no era estalvi real, sinó diners per les petrolieres. L'estudi calcula que dels 5.000 milions d'euros que el govern espanyol va reservar per alleugerir la despesa dels conductors, un 17% va acabar sent benefici extra per a aquestes companyies. Un dels autors de l'estudi, el Jordi Perdiguero, en parla a RAC1.
Si comparem l'evolució dels preus del dièsel i de la benzina d'Espanya amb els països de la Unió Europea que no van implementar cap tipus de mesura durant aquest últim any, doncs veiem que durant el període de la subvenció a Espanya, doncs els preus del dièsel van pujar gairebé 5 cèntims en comparació amb aquests països.
Perdiguero adverteix que el govern ja hauria pogut preveure que una part de la subvenció acabaria sent benefici per les petrolieres i creu que hauria estat més eficient i menys costós fer un ajut directe als consumidors amb la renda més baixa.
Per cert que la decisió de Ferrovial de traslladar la seu social als Països Baixos ha creat una barreja de sorpresa i indignació al govern d'Espanya. Diversos ministres han qualificat la decisió de la constructora d'intolerable, han acusat la direcció de no ser lleials a Espanya i fins i tot privadament li haurien demanat que reconsiderés la decisió de marxar. D'altra banda, la dreta espanyola no ha deixat passar l'ocasió per atacar la política fiscal del govern del PSOE i de Podem. Sigui com sigui, es calcula que Ferrovial s'estalviarà de pagar a l'Estat uns 40 milions d'euros. Avui entra en vigor les restriccions d'aigua per fer front a la sequera. El govern ja ha activat la situació d'excepcionalitat als 224 municipis de 15 comarques que s'abasteixen del sistema Ter Llobregat i de la Conca de la Muga. És la zona de Catalunya on viu més gent, uns 6 milions de persones. Els sectors més afectats són l'agricultura i la ramaderia, que des d'avui han de reduir entre un 30 i un 40% l'aigua que fan servir, mentre que la indústria n'ha de gastar un 15% menys. També s'imposa el límit de 230 litres per persona i dia i l'aigua que queda al pantà de Sau s'enviarà al de Susqueda. Doncs bé, davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Barcelona només regarà els arbres i els arbustos i ho farà el mínim possible perquè puguin sobreviure. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, admet que la gespa s'assecarà si no torna a ploure.
Doncs la gespa no la podrem regar i és molt possible que en molts d'aquests parcs s'engrugueixi o faci l'agostament, que és aquesta imatge que acostumem a tenir més a la tardor o hivern, que ara la tindrem a la primavera, a no ser que tinguem un règim pluvial de primavera normal i, per tant, la pròpia pluja ho podrà regar, no?
Les fonts ornamentals i els jocs d'aigua continuaran tancats com fins ara. L'Ajuntament de Barcelona també demana responsabilitats als veïns. I ara, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui s'esperen alguns ruixats al nord del país, però seran del tot insuficients, evidentment, tot i que tota bona, aigua sempre és bona. I et pregunto ja si es veu alguna cosa d'aigua en un futur proper.
Sí, doncs mira, comencem pel dia d'avui, perquè ara mateix hi ha aquests ruixats que va al Gironès, l'Empordà, la Selva, també al Pla de l'Estany, a més amb una cota de neu baixa, entre els 300 i els 500 metres. De fet, fa una estona s'ha vist nevar a Porqueres, al Pla de l'Estany a 400 metres tan sols, també cap a Viladrau, cap a Antoni Gros, i ara al matí es poden repetir aquests ruixats més aviat febles, sobretot a les comarques de Girona, i després, a mesura que avanci el dia, també se n'esperen en punts del Pirineu, nord de les comarques de Barcelona, Barcelona, voltant del Montseny, amb una cota de neu que anirà pujant per sobre dels 600 metres aquesta tarda. Per tant, dia de temps insegur, sobretot comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, i en canvi amb més clarianes a Ponent i al sud, que és on les temperatures pujaran respecte a les d'ahir, encara amb vent de mestral i també de tramuntana. I els propers dies es manté un temps més aviat calmat, sobretot demà i el cap de setmana, amb sol, amb bandes de núvols prims i amb temperatures que a poc aniran pujant i es recuperaran de la baixada d'aquests últims dies, i pinta que la setmana que ve podrien arribar alguns ruixats dimarts i també dijous no es veu cap gran temporal, però sí ruixats que podrien afectar molts punts del país. I ara mateix fa fred, tenim 10 graus sota zero a Prades, hi ha 4 graus negatius a la Seu d'Urgell, 2 sota zero a Cervera, 3 negatius a Lleida, 4 a Girona, 3 a Tarragona i temperatures de 5 a 7 graus a Barcelona.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick-pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
7 minuts i les 9 del matí, una investigació internacional amb participació de la Universitat de Lleida i de l'IRSI-Caixa han descobert que hi ha una proteïna concreta que podria servir per frenar la transmissió de diverses variants del Covid, especialment les variants Delta i Omicron. És una molècula, la cianovirina N, que s'uneix a la proteïna Spike del coronavirus i d'aquesta manera bloqueja l'entrada de les seves cèl·lules, informa Karen Alfonso.
Segons el professor investigador i crea de la Universitat de Lleida, Pol Cristou, seria viable i econòmicament assumible obtenir una gran quantitat d'aquesta molècula, ja que és una lectina que uneix hidrats de carboni produïts per plantes, algues i cianobacteris. La funció de la cianovirina N, que de moment només ha estat testada en animals, és unir-se a una part de la proteïna Spike del SARS-CoV-2 i bloquejar l'entrada a les cèl·lules. Aquesta unió és diferent a la que s'entrelliga al principi actiu de les vacunes i fàrmacs. Per tant, el seu ús és compatible i més immediat, perquè no faria falta esperar que el sistema immunitari generés anticossos. Fins ara ja s'ha provat la seva eficàcia en altres virus com l'èbola, la grip i l'hepatitis C, i ara esperen comprovar que el compost també sigui eficaç en humans a través d'assajos clínics.
6 minuts i les 9, Miguel Bosé continua tirant la polèmica sobre el coronavirus. El cantant va anar a l'Enita l'Hormiguero amb Pablo Motos en un programa que va tenir una molt bona audiència, pràcticament un 17% de share a Catalunya, amb 360.000 espectadors al país, i un 17,5% a tot Espanya, amb 2.650.000. Tot i que en principi anava per promocionar la sèrie, Bosé, sobre la seva vida, que s'estrena demà a Sky Showtime, també li van preguntar sobre el moment en què va decidir fer pública la seva posició negacionista sobre el Covid. I Miguel Bosé diu que ho va fer, i perquè ho va haver de fer, perquè ell sabia moltes coses.
¿Cuándo te ha afectado esto a nivel personal, a nivel profesional, estar en contra de la versión oficial? Y
vamos a ver, aquí en lo que tenemos que hablar es de libertades, sí, ¿no? Entonces yo cuando emití ese criterio, pues emití mi parecer, ¿no? O sea, no pasa nada. Tú te vacunas, yo no me vacuno. Yo emití mi criterio sobre... porque tenía mucha información.
Ara bé, Bosé va anar més enllà, creu que tothom se li va girar en contra, inclosos a la política, per haver expressat una opinió. És per això que creu que durant la transició espanyola els ciutadans tenien més drets i llibertats. Unes afirmacions que també va compartir Pablo Motos.
Lo que hasta el día anterior yo creía que se podía hacer, resultó que a partir de ese día ya no se podía hacer. O sea, ese derecho constitucional que nos ampara a expresarnos y pensar libremente había desaparecido. Como muchos otros han desaparecido hoy en día, porque sí, sí, no sé si estás de acuerdo, pero en la transición teníamos muchas más libertades de las que tenemos ahora.
No hay ninguna duda.
Bueno.
I no només això, Bosé va insistir en teories conspiratives i va arribar a afirmar que a Mèxic ningú es va assabentar de la pandèmia del coronavirus.
Yo vivo en México, ahí ni nos hemos enterado de lo que ha pasado, y cada uno que se dé cuenta de lo que se tenga que dar cuenta o no. O no, porque decida que no, ¿sabes? Yo para ahí, por eso he estado siempre, vamos a decir, que cada uno a lo suyo.
Això, tot i que en aquell país es van registrar centenars de milers de morts pel coronavirus. Polèmiques a banda, Miguel Bosé també va parlar de la seva relació amb les drogues. Diu que fa 12 anys que no veu ni consumeix res, però també va fer broma sobre el moment en què va començar la seva addicció.
Era muy santo, la verdad. No bebía, no fumaba. Llegó un momento que por un desamor llamé a unos amigos míos y le dije, vamos a salir esta noche. Todo lo que me había perdido lo junté y durante muchos años después mi profesión fue salir.
¿Cuánto llegaste a consumir?
¿En kilos?
Al programa, per cert, també hi va anar José Pastor, l'encarregat d'interpretar a Miguel Bosé al biòpic, que, com dèiem, s'estrena demà a Sky Showtime. Precisament avui, cap a les 11 tocades, al món RQ, parlarem de Miguel Bosé amb el Guille Milky Way, amb la Carla Jimeno i amb l'Òscar Nin, el dia abans de l'estrena de la sèrie sobre la vida sencera de l'artista. Escolta'm el comentari que posa sobre Miguel Bosé i aquesta entrevista d'ahir a l'Hormiguero, la crítica de televisió de Mundo Deportivo del diari Ara i col·laboradora del món RQ, Mònica Planas.
No veiem a Miguel Bosé a la televisió des de l'entrevista que li va fer Évole. El cantant continua transmetent la mateixa decadència. Ha quedat devorat per un personatge estrany, histriònic i poc saludable. És com el vestit nou de l'emperador. Davant seu es fingeix que és el Bosé de sempre, però continua amb la veu agafada i assegurant que les drogues són cosa del passat. També va afirmar que a Mèxic, el país on viu, de la pandèmia ni se'n van assabentar. Però atenció a la dada de la OMS. Més de 626.000 morts vinculats al coronavirus. El cantant també considera que durant la transició hi havia més llibertat que ara. En tot cas, ell no es pot queixar. És justament la llibertat per explicar la seva farsa el que l'ha convertit en reclam televisiu.
2:09, Jordi Pujol reclama una mobilització massiva per salvar el català. qui va ser president del govern de Catalunya, assegura que la llengua es troba en una situació crítica i creu que cal que els ciutadans es mobilitzin. Pujol ho va dir en la presentació d'un llibre d'una conversa que ell mateix va tenir l'estiu passat amb el filòleg del Japó, Kotazawa, mort fa pocs mesos, Adrià Santasusagna.
Tot i que Jordi Pujol va advertir moltes vegades que no estava gaire fi...
Jo vull tenir un mal dia, eh?
No té mal dia.
No sento res, no parlo res, no dic res. No m'equivoco. Avui tinc un dia molt dolent.
Va deixar clar que continua amb les idees clares. El català va centrar bona part del seu discurs de presentació del llibre preocupant-se per l'estat de la llengua i reclamant mesures i implicació de tothom per salvar-la.
Aquesta gent és bàsica, essencial. Sense això no fem res. No fem res. Però el que necessitem és una gran mobilització de tipus popular i de tipus general.
Pujol també va dir que durant aquest temps ha estat reflexionant sobre com es guanya i com es perd l'honor, però sense entrar en gaires detalls. Tot plegat davant d'algunes cares conegudes lligades a Junts per Catalunya, com els exconsellers Meritxell Borràs i Jordi.